Concili Vaticà II, continuem malalts de professionalisme del clergat i de materialisme dels laics. A Catalunya Cristiana, aquesta setmana entrevistem José Ruy Teixeira. Aquest laic, que presideix la comunitat de la capella de Fradelos, a Porto, defensa que l'Església no és propietat del clergat. L'Església és assemblea, el poble de Déu, cadascú de nosaltres.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Vine a Alemanya amb el Club Més Amics. Del 5 al 12 de juliol descobrirem el Tirol i l'encant de ciutats alemanyes com Innsbruck, Berlín i també Baviera i Saxònia. Alemanya amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4, Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
2 minuts i seran 8:15. Repassem l'actualitat del dia. El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta tarda amb 218 vots a favor, 113 en contra i 4 abstencions, presentar davant el Tribunal Constitucional un recurs d'atribucions contra el govern espanyol en funcions per la seva negativa a sotmetre's al control parlamentari. La iniciativa, presentada per tots els grups, excepte el PP, arriba després que dos ministres no van anar a les respectives compareixences en la comissió on estaven convocats, perquè consideren que no tenen el deure de retre comptes davant una cambra que no els ha donat la confiança. Abans que el conflicte d'atribucions arribi formalment al Constitucional, l'executiu en funcions té un mes per respondre al requeriment del Congrés i revocar la seva decisió de no sotmetre's al control de la cambra. De casa nostra destaquem que la moció de la CUP sobre la desconnexió amb l'estat espanyol continua aixecant polseguera i ha centrat bona part de la sessió de control al govern aquest matí. Després que a la tarda d'ahir Junts pel Sí i la CUP pactessin una modificació del text, PSC i Ciutadans qüestionen que s'ajusti a la legalitat i han fet una petició formal perquè no es voti demà, però el president català Carles Puigdemont ha defensat que es debati en plena llibertat, com també ho ha fet la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, que ha assegurat que la decisió de fer la votació demà està presa. Aquesta tarda s'ha reunit la mesa per tractar la qüestió, però no hi ha hagut novetats ni modificacions. D'altra banda, la Policia Nacional ha alertat a través de les xarxes socials que s'estan enviant correus electrònics amb l'assumpte missatges de devolució d'impostos en nom d'Hisenda que asseguren que s'ha d'omplir un formulari amb l'excusa de retornar diners. En l'alerta de phishing, la policia recorda que cap organisme oficial no demana mai les dades, com és el cas del NIF, l'entitat bancària, o el codi PIN. Aquest avís arriba el primer dia de la campanya de la renda 2015, que entre avui i el 30 de juny rebrà prop de 20 milions de declaracions. L'administració calcula que 4.260.000 documents de declaració sortiran a ingressar. I també és notícia que la policia federal suïssa ha escorcollat avui les oficines de la seu de la UEFA a Nyon, a Suïssa, per ordre judicial, buscant documents que puguin relacionar el màxim organisme del futbol europeu amb la trama de blanqueig de diners dels papers de Panamà dins el degoteig de noms de persones i entitats que surten en relació amb aquesta trama. Segons ha reconegut en un comunicat l'agència AFP, la UEFA, Associated France Press, la UEFA afirma que ha rebut la visita de la policia federal suïssa, que actuava en virtut d'una ordre i ha demanat veure els contractes entre la UEFA i algunes empreses o entitats. Entrem en el temps d'anàlisi. Els Estats Units viuen un moment polític durant tot l'any 2016 marcat per la cursa electoral cap a les presidencials del 8 de novembre. En les primàries dels republicans i els demòcrates, els ciutadans van votar ahir per elegir els 86 delegats demòcrates i els 42 republicans a Wisconsin, un estat on Hillary Clinton ha perdut clarament davant de Bernie Sanders, tot i que continua sent, de moment, favorita encara, i on Ted Cruz s'ha imposat clarament a Donald Trump. Més enllà dels resultats en aquest estat, i pensant en allò que ens afecta més des de la visió europea, aquest procés electoral pot comportar canvis importants en la política nord-americana, després d'aquests 8 anys que passaran a la història per l'estil propi de Barack Obama. De moment, tot apunta a un enfrontament en què la candidatura demòcrata estarà encapçalada per Hillary Clinton, mentre que en les files republicanes no està encara gens clar si l'aspirant a la Casa Blanca serà Donald Trump o si finalment serà Ted Cruz qui remunta, o fins i tot si surt alguna tercera opció a última hora, en el cas que ni Cruz ni Trump no obtinguin el mínim de 1.237 delegats necessaris per guanyar les primàries. I és que entre els conservadors hi ha més fragmentació en aquests moments, cosa que fa encara més imprevisible el resultat final de la convenció al juliol. En qualsevol cas, després d'aquests dos mandats amb presidència demòcrata, la d'Obama, un mandatari republicà, comportaria amb tota seguretat un gran canvi en la política internacional, sobretot en el tema de les relacions amb Cuba, que podrien patir un retrocés, com també en la coordinació amb la Unió Europea davant qüestions com ara la dels refugiats de Síria o la lluita contra el terrorisme jihadista i en les qüestions econòmiques que afecten els equilibris entre els països del món. Si hi ha una victòria demòcrata el 8 de novembre, és probable que hi hagi més línies de continuïtat amb Barack Obama, tot i que sempre existiran canvis i replantejaments. En definitiva, la situació política als Estats Units té grans interrogants oberts en un any electoral que pot ser històric. Malgrat els nombrosos aspectes criticables o discutibles sobre aquest sistema polític, el nord-americà, tots ens hi emmirallem. Certament, el que passi des d'ara fins al 8 de novembre ens afecta, i molt, encara que nosaltres, des de Catalunya, per exemple, no votem. Ens agradi o no, el lideratge mundial dels Estats Units en tots els aspectes és bàsic perquè entre tots els països es pugui construir un món amb més pau, amb més prosperitat i amb més justícia social. Obrim la nostra taula. Comptem avui amb la presència de Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona tarda, germà Lluís Serra.
Bona tarda.
També ens acompanya Jordi Armadans, director de Fundipau, l'antiga Fundació per la Pau. Senyor Jordi Armadans, també periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Benvingut i ben tornat. També saludem Pep Martí, que és periodista del diari Nació Digital, també estudiós del tema als Estats Units. Senyor Martí, bona tarda. Què tal?
Bona tarda.
Com estem? Bé?
Moltes gràcies.
I també saludem Alexander Golovin, col·laborador d'aquest programa a les tardes dels dimecres i que avui, tenint en compte la seva afició i el seu estudi sobre el tema dels Estats Units, també aportarà moltes coses, segur, a la tertúlia. Alexander, bona tarda.
Benvingut. Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, primer de tot, com veuen el procés electoral en general? Després del que va passar ahir es va votar només en un estat, a més, no era sistema majoritari, hi ha un repartiment proporcional dels delegats, però sembla que Hillary Clinton perd una mica de força entre els demòcrates i també la perd Donald Trump. Quin panorama veuen? El duel Trump-Clinton no està tan clar com podia semblar?
És una campanya que està donant cada elecció de cada estat
ofereix una certa sorpresa i desmenteix enquestes, això per suposat, i fins i tot els analistes més acurats, no? El cas de Sanders és bastant sorprenent, ha anat des de l'inici, ha anat, de fet, a més, ha demostrat que podia guanyar més enllà del que era el seu espai natural, que són aquests petits estats que es diuen liberals, progressistes, en l'argot polític americà de Nova Anglaterra, ha guanyat en estats populosos, industrials. És una sorpresa. En aquests moments, la diferència pel que fa al Partit Demòcrata, els delegats que té Hillary Clinton i els que té Sanders, la distància és molt poca, és d'uns 200 delegats. El que passa és que hi ha en el Partit Demòcrata el que es diuen els superdelegats, que són càrrecs del partit, que com a tals tenen dret a vot a la convenció. I aquests són uns 500. I més de 400 han dit que votaran a Clinton. Llavors, l'estratègia de Sanders és, si arriba a un pam només de Clinton amb vigílies de la convenció, que això és possible, intentar convèncer els superdelegats perquè es decantin. Aquesta és una possibilitat, no?
I o fins i tot si la supera, encara tindrà més arguments, no?
Sí, home, això sí que seria sorprenent, perquè dels estats grans que queden, un és Nova York, on Sanders podria fer-ho bé, però que és un dels feus de Hillary. Clar, si Hillary
va ser senadora York, per Nova York, precisament, sí.
Clar, seria, això sí que seria, podria tombar la correlació, no?
Bé, doncs, un bon diagnòstic per començar, Alexander.
El Pep Martí ho ha explicat molt bé en el camp demòcrata, però en el camp republicà el que sí que veiem és un canvi de tendència. És a dir, fins ara Trump, un dels seus màxims arguments i una de les coses que atrau més a la població és la seva capacitat de guanyar sempre. És a dir, ell mai perd, sempre li surten bé les coses, té una empresa de molt d'èxit, és un home fet a si mateix, i en aquest moment hem vist com Trump portava tots aquests mesos amb enquestes favorables a l'estat de Wisconsin, i al final Ted Cruz, amb una molt bona campanya, igual que Bernie Sanders, ha acabat remuntant. I això indica un clar canvi de tendència. Ara falta veure si en els pròxims estats Ted Cruz confirma el canvi de tendència a l'alça de la seva campanya, o si bé Trump es reafirma i al final arriba als 1.237 delegats necessaris.
Sí, si fem un repàs breu del marcador, per dir-ho així, Donald Trump té 743 delegats, Ted Cruz 517, i en els republicans han d'arribar a 1.237. Per tant, està una mica més a prop Trump, però encara lluny. I en els demòcrates, Hillary Clinton té 1.748, Bernie Sanders 1.058, i han d'arribar com a mínim a 2.383, els mínims necessaris. Així estan les coses. No sé si de l'estat de les primàries, Jordi Armadans i Lluís Serra volen comentar alguna cosa, o si volen, poden entrar una mica en les implicacions que per a nosaltres i per al món tenen, des del punt de vista també de la defensa de la pau i del complex equilibri de forces del món, aquestes primàries.
D'entrada, penso que sempre, en general, la gent que ens interessa la política, els periodes electorals sempre són apassionants, no? I en aquestes eleccions jo penso que hi ha alguns elements d'intensitat molt considerables, i el fet de que sempre hi ha hagut a les eleccions nord-americanes algun candidat independent que anava per lliure, que d'alguna manera trencava una mica la lògica aquesta bipartidista, però aquí ens hem trobat aquesta situació en la qual podríem dir que els dissidents estan a dins dels dos grans partits i que estan fent una projecció i un avançament que inicialment tothom donava per descomptat que la quarta o cinquena votació es desinflarien, no? I el fet que sabem que el Partit Republicà està profundament esglaiat, esgarrifat, molt més del que podem estar amb molts ciutadans progressistes de Barcelona, pel fet de que Donald Trump sigui el seu candidat, perquè tenen la convicció absoluta que perdien estrepitosament les eleccions, i que, en tot cas, és un personatge que trenca totalment amb la lògica del Partit Republicà, per més conservador que sigui.
És curiós, un candidat que no el volen al seu partit, però que ell va fent camí.
Sí, va fent camí, i que tots donaven per fet que s'estallaria, per tant, que es presenti i tal, i ara, bueno, clar, veuen que la cosa va en sèrio, no? Uh-huh. I en el cas de Clinton, tot i que, òbviament, ella és la primera, i en principi ningú pensa que Sanders pugui donar la volta, està clar que Sanders ha pogut plantejar batalla, i està encara amb uns marcadors molt acceptables, no? La cosa vol dir que, certament, un cert viratge, una certa transformació de la política, un cert cansament de la política d'aquests dos blocs que sempre es mantenen de forma monolítica. Hi ha qui parla de populisme, hi ha qui parla d'indignació. En qualsevol cas, unes certes fissures en aquest model polític també s'estan produint als Estats Units, com s'han produït en molts països del món, en el qual els sistemes polítics trontollen una mica davant de les coses que passen.
No? Sí, és curiós que Bernie Sanders se'l considera d'esquerres, no? Socialista, fins i tot, cosa que als Estats Units és impensable.
I encara és més impensable que fent aquest discurs vagis traient aquests vots.
Exacte,
això és impensable.
Efectivament. Lluís Serra.
El que veig en aquestes eleccions, hi ha com tres aspectes que poden ser considerats molt interessants des de la nostra òptica. Un seria la influència d'Estats Units a Europa, tot el que succeeix influència aquí.
I tant.
Per tant, és un problema important. Hi ha altres problemes que serien merament interns, o que aquí no tindrien una especial repercussió, fins i tot, per exemple, el tema sanitari, que aquí doncs, hi ha un punt de vista molt interessant, allà és un tema discutit, però fins i tot seria una mica intern, no? I altres que serien problemes comuns, que és tot el tema de la immigració, tot el tema de l'estat islàmic, etc. És a dir, tots aquests temes de seguretat, el tema del mur, per exemple, que es vol edificar, tots aquests temes tenen una forta incidència també a Europa, perquè aquí hi ha problemes que els estem vivint d'una manera més o menys similar. No la solució al problema, sinó la incidència al problema a la societat.
Doncs moltes qüestions interessants. Hem dit en la introducció del programa, i ens ha semblat oportú fer-ho, que ens agradi o no el lideratge als Estats Units és bàsic per la gran causa de la pau. Potser algú de vostès em pot dir és ingenu dir això, però el necessitem. És a dir, quan els Estats Units de vegades no sempre actuen en formes de pau, això no vol dir que els hàgim d'excloure. No sé, suposo que el senyor Armadans estarà d'acord amb això. Els hem de festejar des de la causa de la pau. Complicat, això, en un món tan armat i amb tant de malicisme.
Els Estats Units són moltes coses i, per tant, tampoc no es pot reduir ni simplificar, però, bueno, en general, les polítiques, podríem dir, de la majoria de governs nord-americans per mi mereixen una targeta com a mínim groga, en molts aspectes, i en algun cas directament vermella, perquè penso que no han contribuït de forma clara ni contundent, ni més aviat ni coherent amb el que seria la promoció dels drets humans i la promoció de la pau. És el país més armat, el país amb més despesa militar, el país amb la indústria militar més forta, amb el comerç d'armes més actiu, i això encara, perquè si ho tingués allà encara. Però és el país que també ha fet més intervencions militars a l'estranger, bueno, podríem fer una llista molt llarga. Jo crec que Obama ha estat una presidència que ha tingut aspectes molt interessants, que ha demostrat doncs una voluntat de no d'aïllar-se, sinó de compartir doncs escenaris de construcció comuns amb la resta del món, que ha tingut alguns discursos molt interessants i algunes visions toses també molt contradictòries que no ens agraden, però en qualsevol cas, dins del que seria la lògica política nord-americana, ha tingut unes actituds molt interessants i veurem què passa en el futur. Òbviament, si hi ha un Donald Trump, doncs seria tornar a les catacumbes. I fins i tot Clinton, jo penso que modularà molt alguns aspectes de la política, podríem dir, més cridanera d'Obama a nivell exterior i probablement tornaria a una dimensió més estàndard. No?
Mm-hmm. Jo, sobre això sí. La perspectiva que tenia quan va començar la campanya és que hi hagués qui hi hagués a la Casa Blanca després d'Obama, hi hauria un enduriment de la política exterior nord-americana, perquè la Hillary Clinton, dins de l'administració Obama, com a secretària d'Estat, en alguns temes, representava una línia més, molt més dura, més falcó. Sí. Jo diria, jo fins i tot li intueixo, però no conec prou el tema, que pot tenir més simpaties neocon, salvant les distàncies, i que és més dura amb això, no? Això es va veure, per exemple, en el cas del cop d'estat a Hondures, on la Casa Blanca inicialment va mantenir una actitud més de condemna i al final la Secretaria d'Estat va imposar una posició més dura. També la política d'Israel jo penso que és més, molt més pro-israeliana en molts aspectes. Ara, una altra cosa és què passarà ara, perquè amb un partit demòcrata, amb una potent ala esquerrana, això poc o molt també condicionarà l'administració Clinton, si és que hi ha administració Clinton. Una cosa només, això que heu dit de les armes, ho dic perquè hi ha molts punts en comú amb Europa, però hi ha temes que són molt de política nord-americana que aquí no les entenem. Per exemple, el dret d'armes. Sanders diu que és socialista. Si féssim una homologació fàcil, és un home socialdemòcrata a l'europea. Però en el tema del control d'armes, és bastant conservador. Així com la Hillary defensa una posició de més control de dret d'armes, Sanders no. I l'Associació Nacional d'Armes té una actitud moderada envers Sanders. Perquè, clar, és una elecció també... La política americana està molt lligada als estats, a la cultura dels estats. Sanders és de Vermont, i a Vermont no hi ha massa problema amb el tema de les armes. Curiós,
sí,
això.
Sí, és curiós. Per cert, que Pep Martí s'ha referit al cop d'estat a Hondures, això va ser el juny del 2009, i, per tant, en pocs mesos, des de l'inici de la primera presidència de Barack Obama, va ser un repte molt important, davant el qual s'havia de mullar la seva administració. Bé, deixant de banda aquests incisos sobre... Sí, Alexander.
Agafant la paraula dels nostres dos companys, jo crec que als Estats Units és evident que fa falta un canvi a la presidència de Barack Obama. Des d'aquí a Europa la podem veure amb bons ulls, però realment ha estat una presidència pèssima. Llavors, el que necessita als Estats Units és un canvi. Un canvi on hi hagi una alternativa republicana de veritat, perquè pensem que Donald Trump mai ha estat republicà, tota la vida ha estat un demòcrata, ha estat finançant candidats i governadors demòcrates. Pensem que ha donat diners a la campanya de Hillary Clinton, i ara sembla que miraculosament ha canviat d'opinió entre el Partit Republicà i li dona la victòria fàcil a Hillary Clinton.
És curiós que Donald Trump és molt dur en el tema de les migracions, però sí, sembla que aquest és l'únic tema. En els altres se'l considera com més moderat que Ted Cruz.
És moderat totalment, però en temes de l'avortament, en temes d'impostos, en temes de sanitat, està a favor de la sanitat pública.
I per què creu vostè que ha estat una presidència pèssima, la de Barack Obama?
Barack Obama ha estat una...
Està bé que hi hagi debat.
Ha estat una presidència pèssima.
Perquè ha decebut molt? O perquè...
Bueno, ha decebut en els seus electors, però també pensem que ha portat a terme unes mesures molt impopulars. Agafo la mesura estrella, l'Obamacare. L'Obamacare, aquí ho podem veure, en teoria bé, per grans sectors de la població, però l'Obamacare és una llei que té tota la població en contra. Enquestes del 90% en contra de l'Obamacare.
Es refereix a l'accés a la sanitat i a la...
Sí, és la Affordable Act, que teòricament aporta millors serveis, però realment és mentida, perquè des de que porta aprovada els serveis han empitjorat, els costos són més alts i...
Bé, presidència interessant, presidència pèssima, hi ha opinions per a tots els gustos.
Jo sóc bastant obamista. Jo crec que no és una presidència tan fallida. De fet, és possible que sigui el primer cas en molt de temps en què el segon mandat d'un president el fa més fort. És més popular, no és tan impopular. No crec que l'Obamacare sigui tan impopular. El que passa és que és un tema que dins del bloc central del debat polític dels Estats Units era molt difícil d'entrar-hi. La Hillary ho va intentar quan durant la presidència de Clinton, no se'n va sortir. Diuen els més ponderats amb això que hi ha molts milions de persones que volen millorar una mica l'accés als serveis sanitaris i que milloraran una mica la seva vida gràcies a aquesta reforma. I cal recordar que hi ha alguna sentència del Tribunal Suprem de majoria conservadora que va avalar bona part de la reforma sanitària. És a dir, sí que amb una majoria de l'opinió publicada i dels mitjans que s'han dretanitzat en les últimes dècades, la reforma és molt polèmica, hi ha molts sectors que s'oposen, però jo crec que té una base de suports. Si no, no hauria tirat endavant, eh?
Sí. Un aspecte a considerar és que hi ha uns líders mediàtics i uns mitjans de comunicació, i hi ha unes campanyes absolutament ferotges i absolutament, podríem dir des d'un punt de vista tècnic, absolutament irracionals als Estats Units en molts aspectes. Jo he assistit, per exemple, a la campanya del Tractat d'Armes als Estats Units i he vist com l'Associació Nacional del Rifle, que esmentava Pep Martí, feia una campanya duríssima contra el tractat de comerç d'armes, que per tant és un tractat de comerç internacional que afecta els estats, que no afecta la tinença personal d'armes, i ells públicament, una associació que té una gran tirada pública, feia una campanya dient que és un tractat que anirà contra el dret dels ciutadans nord-americans a usar armes, cosa que és una falsedat estrepitosa. Però això no ho deien en un bloc d'activistes, ho deien públicament els principals mitjans de comunicació. I amb això van aconseguir que molts senadors i molts congressistes votessin en contra del tractat quan es va fer una presentació, quan no tenia res a veure, no? I en el cas d'Obamacare és el mateix, és a dir, que recordeu que hi havia manifestacions en les quals hi havia fotografies de l'Obama amb el bigoti de Hitler, o sigui, com si d'alguna manera fer un servei sanitari de salut pública mínim, que no té res a veure amb el europeu, sinó que és molt mínim, fos alguna cosa hitleriana, diguéssim, no? O fins i tot comunista, que van plantejar com un comunista acèrrim, no?
Vull
dir que
quan aquí ho veiem com la garantia mínima de protecció social, no?
Hi ha una distorsió ideològica molt forta que fa que també hi hagi una crítica social desaforada. Veure classes populars en contra d'això és una situació en la qual demostra que gent que s'hauria de beneficiar d'això lluita políticament contra una cosa que li convé, no? Per tant, bueno, són coses que passen moltes vegades.
Uh-huh. Lluís Serra.
A mi una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè és una actriu que resulta molt interessant en les seves intervencions al cine, Susan Sarandon deia que si guanyés Hillary Clinton, votaria Donald Trump. I ella, que és d'esquerra, votaria a Donald Trump si surt Hillary Clinton per als demòcrates, no? I, bueno, en quin... Què hi ha
curiós.
Que...
El comportament electoral dels nord-americans és molt interessant, en aquest sentit, molt transversal, molt variable.
El sistema també és diferent al nostre, per tant, també comporta dinàmiques diferents.
És que, esclar, si al final acabessin sent Hillary i Trump podria plantejar la cosa no com una lluita entre demòcrates i republicans, sinó el canvi o la protesta i l'establishment. I això per la Hillary sí que és una mica problemàtic. El Trump, de partida, diríem que aquest home no pot, si és primer, no pot ser nominat per republicans. Però si ho és, no pot guanyar. Però té aquest caràcter d'imprevisibilitat que dificultarà la campanya. No? Els demòcrates, jo penso que el que voldrien és el Ted Cruz. Perquè el Ted Cruz és profundament conservador, li serà molt difícil guanyar amb sectors diversos i quedaria molt més acotat ideològicament, quedaria més com un candidat ultraconservador total. Trump, que jo no crec que sigui moderat, perquè l'home és l'estil, no? I l'estil és radical, però estic Estic molt d'acord.
Sí,
estic molt d'acord amb el que diu l'Àlex, en el sentit que, tret d'algun tema més cridaner, en molts aspectes és pragmàtic i fins i tot moderat perquè ve d'aquest món liberal de Nova York, no?
Sí, perdona, Alexandre.
No, només per acabar d'aquest tema, si voleu, només dir una frase en relació al tema d'Obamacare, temes de les armes. Pensem que als Estats Units tenen una cultura molt diferent i crec que era el tercer president dels Estats Units, que era John Adams, va dir que el problema amb Europa és que mai entendrem els americans. Per tant, hem d'anar molt de compte en acusar les classes populars d'anar en contra d'una cosa que va en contra els seus a priori beneficis, quan a l'Amèrica hi ha una cultura molt en contra del govern, que el govern controli les seves vides, controli la seva economia,
etc. És una altra manera de veure l'organització social, és cert, això. Sí, sí. Però vaja, també és lògic que també ens sobti a nosaltres, no?
No, en tot cas, als Estats Units això és claríssim. És un país enormement complex perquè és molt gran, és evident, però realment amb moltíssimes cultures polítiques. I tu et pots moure en espais als Estats Units i no entendries altres cultures polítiques amb les quals s'hi mouen. I a vegades probablement sí que la projecció que podem fer, crítica o positiva, dels Estats Units des d'aquí, és molt simplificada, no? I en aquest sentit la diversitat és enorme, diguéssim, no? A nivell polític i ideològic.
Passen 6 minuts de 7:45, això és el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen el director de Fundipau, Jordi Armadans, el periodista del diari Nació Digital, Pep Martí, també el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i també l'estudiant i col·laborador de Ràdio Estel les tardes de dimecres, Alexander Golovin. Parlem de l'any electoral als Estats Units. Bé, si repassem el que proposen, tenint en compte que encara tenen possibilitats 4 candidats, no?, que són Ted Cruz i Donald Trump pels republicans i Hillary Clinton i Bernie Sanders pels demòcrates, hi ha molta transversalitat també si repassem les propostes, és a dir, que no queda ben clar, no? És a dir, els candidats a aquestes primàries van una mica porta a porta, no?, a buscar el vot popular, en un sistema que també és molt, molt complex, no?, perquè en alguns estats voten més ciutadans, en altres menys. És molt... Aquestes primàries són molt diverses.
Pensem que als Estats Units no és com aquí, que tothom ja té dret a vot directament, només fa falta que ens acostem al col·legi que tenim més a prop de casa, a la cantonada 5 minuts, allà t'has d'inscriure, hi ha poblacions que la gent agafa cotxe per fer quilòmetres per anar a votar, i això desincentiva molt el vot.
Es calcula que voten menys de la meitat, habitualment, un 40% als Estats Units, de la població amb dret a vot. És a dir, això és un escàndol democràtic, podríem dir-ho aquí.
Les presidencials, un dèficit, vaja. Més de la meitat, aquestes últimes vegades, ja ha superat el 50%.
Potser ha superat el 50%. Disculpi.
No, però si aquí hi hagués la normativa electoral dels Estats Units, és el que diu l'Àlex, votaria el 15% de la població. O sigui, la gent hagués de fer cues i fer papers i tot això seria...
Si aquí de vegades ens costa superar el 50% en algunes eleccions, tenint-ho més fàcil, no és obligatori, a diferència de països llatinoamericans, on és obligatori el vot. Per cert, aquí contrasta molt els Estats Units amb altres països americans. Sí, Lluís Serra, no sé si volia intervenir, però bé, del que proposen, per exemple, Ted Cruz sobre immigració està a favor de dotar de més mesures de seguretat a la frontera i no concedir la ciutadania a cap immigrant il·legal, i en una línia molt semblant es mostra Donald Trump, però amb més propostes radicals, per dir-ho això. Això en el tema de la immigració. En temes socials hi ha qüestions com l'avortament, en què Donald Trump té molt clar que vol restringir-lo, una mica el mateix que volia Ronald Reagan, si ho recorden, però que després no va poder aplicar ni va poder fer, no? Bé, també la lluita contra el terrorisme internacional. Aquest és un tema que també volíem obrir ara en els últims minuts de la conversa d'avui. Sobre alguns dels temes que tenim sobre la taula, volen comentar alguna cosa? Immigració, Obamacare, estat islàmic, terrorisme internacional, i si no ens centraríem ja en el tema de la política internacional. Algú vol comentar? Alexander, per exemple?
Ara un tema molt, molt important i que està agafant gran importància en la campanya és la immigració. Recordem que abans de l'entrada de Donald Trump, del seu famós discurs on es proclamava candidat, la immigració era un tema no secundari, sinó terciari, és a dir, no estava al centre del debat. Amb la seva entrada, aquest tema ha agafat molta importància, i el que és evident és que els americans volen dotar les seves fronteres de més seguretat. Parlem molt del mur de Donald Trump, però és que als Estats Units ja té una frontera amb Mèxic, té una valla. El que passa és que no està a tots els quilòmetres de la frontera amb Mèxic, o és molt baixa. El que es vol és reforçar aquesta frontera.
Sempre discutible i, lògicament, els murs no... ens agradaria que no hi fossin, que no fossin necessaris.
El discurs immigratori de la majoria de candidats republicans, no tots, també serveix, potser, per guanyar batalles internes dins del partit, perquè hi ha unes bases molt radicalitzades, però després, quan et presentes davant de tot l'electorat, vol dir perdre el vot, doncs, de la comunitat negra, això no cal dir-ho, i aquests ja no ho atenen, els republicans, però entre els hispans, no sé, el George Bush, per exemple, en totes les seves coses, amb el tema de la immigració, era bastant moderat, va fer alguna amnistia, i va arribar a tenir més d'un terç de vot dels hispans, i per això va guanyar, i va ser reelegit.
Va ser reelegit, per cert, amb més suport que en la primera elecció.
Amb més suport. Jo crec
cosa
que ara,
amb Obama no va passar el mateix.
Ara els republicans tenen un problema amb això, no? El tindran i serà molt greu.
Bé. Sobre el vot hispà, està calculat que un candidat per guanyar necessita un mínim d'un 33-35% de vot hispà per ser president.
Aquesta frontera del terç, que deia també Pep Martí, un terç dels hispans.
De fet, això és interessant perquè, si recordeu, fa un parell d'anys o tres, quan el Partit Republicà feien reflexions estratègiques sobre el futur, començaven a considerar que cada cop menys, per dir-ho manera, l'americà tradicional era cada cop més minoritari als Estats Units i que, per tant, qualsevol opció de guanyar eleccions havia de passar, per dir-ho manera, per simpatitzar, per empatitzar amb bona part de la immigració, no? I, clar, es troba en la paradoxa que el candidat més ben posicionat és un incendiari, diguéssim, en aquests temes i espanta tots els que serien els electorats que no són estrictament blancs i tal, no? Per tant, bueno, tot i que havíem pensat això, efectivament es troben en una situació molt, molt difícil de gestionar.
Recordem el papa Francesc en el context del seu viatge a Mèxic, que va arribar a dir que un home que volia tancar fronteres no és cristià. Fins i tot el mateix Donald Trump va haver de reaccionar dient: no, tinc molt de respecte pel papa.
Va això ser sempre curiós. Passa en els viatges als avions, quan fan l'entrevista.
Sí, efectivament, exacte, aquesta entrevista llarga.
Les entrevistes als avions és quan són les respostes de més alta volada en el sentit de
repercussions. En tots els sentits, ja ho crec.
Repercussions mediàtiques, no? Bé, però hi ha un tema que sí que és interessant, perquè em sembla que tard o d'hora ja s'està plantejant, que és el tema de com construir societats internacionals. És a dir, això en si veiem, els viatges cada vegada més fàcils d'un país a l'altre, el tema del treball... I aleshores, com es pot construir una societat en què pugui conviure de diferents països? Com això es pot aconseguir? No és tan fàcil, perquè si no, no tindríem cap problema. Però tenim problemes en aquest tema. Aleshores, com es pot aconseguir això quan no només hi ha el tema lingüístic, hi ha el tema de religió, hi ha el tema de cultura, hi ha molts temes. Aleshores, com en un mateix territori, perquè ara coincidia més o menys la franja cultural, lingüística, amb el polític, etc., amb el territori. Però si ara tot això es barreja, hi ha una complexitat molt difícil de gestionar. I aleshores, com es pot avançar cap a una societat que tingui això, no?
Aquesta globalització.
Els clubs esportius són una mica, no? A vegades un club de 15 o 20 o 30 jugadors tenen de 13 o 14 nacionalitats. Això és... Però en la societat ordinària què passa? És
a dir, interessant, i aquí als Estats Units un país...
És un tema que no el tenim resolt encara, efectivament, perquè tindria molta mentalitat. El tema inseguretat, per exemple, la pel·lícula El Gran Torino, no? Aquella resistència, però que després resulta que entra amb un efecte respecte dels estrangers, no? Aquí són temes interessants, eh?
Aquí als Estats Units poden fer una transformació interna important, perquè és un país que no ha estat gaire obert al món tradicionalment. Ha estat molt seu, pel seu lideratge també, no?
I per la seva geografia.
I per la seva geografia.
Només colindant a Canadà i...
Canadà i Mèxic, efectivament.
En canvi, aquí dones un pas, canvies de llengua, canvies d'història, canvies de cultura, aquí a Europa, clar.
Bé, no sé si volen comentar alguna cosa, però com que ens queda poc temps, jo els proposo fer una última roda d'intervencions parlant sobre què desitjarien que apliqués el proper president nord-americà al que és la política internacional. Barack Obama està clar que ha frenat o ha reduït les intervencions militars, les guerres tradicionals en alguns països, sobretot al Pròxim Orient, però tenim una amenaça terrorista d'inspiració islamista radical que on els Estats Units han de jugar un paper per combatre-la. No sabem de quina manera, però...
Jo l'únic que espero és que no hi hagi més pólvora que vingui dels Estats Units, perquè el món ja està molt i molt complicat. Jo sempre recordo, la campanya és un espectacle sempre, una frase de l'Stevenson, candidat als anys 50, un home culte, brillant, intel·ligent, va perdre, en un míting on li va dir: totes les persones il·lustrades estem amb vostè, i ell va dir: però jo tinc un problema, necessito una majoria.
Jordi Armadans o...
Sí,
ens queden segons, però vaja.
No, només dic que efectivament els Estats Units és un país molt important al món, i jo el que espero, desitjo, és que jugui un lideratge responsable. És el que fa falta en aquest món, lideratges responsables, perquè de lideratges responsables n'hem patit i hem patit molts.
alguna cosa més, Alexander, per acabar?
En termes de política interior, un president que torni als ideals americans originals, i en política exterior, un president que lideri aquesta lluita contra el terrorisme que afecta tota Europa, però que intenti no tornar enrere els errors que hi ha hagut en intervencions anteriors.
Un president o una presidenta, que podria ser presidenta. Seria històric, també. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Lluís Serra, Alexander Golovín, Pep Martí i Jordi Armadans. Fins la propera.